La gent que ve al restaurant Can Bac no ve només a menjar. Ve a degustar un trosset de l'Empordà. Perquè al restaurant Can Bac s'hi uneix una bona carta feta amb productes naturals i de la terra. Una gran carta de vins encapçalada pels vins del nostre propi celler, Roig Perals. I una acollidora masia del segle XVIII en un dels entorns més bonics de la plana de l'Empordanet. Restaurant Can Bac, a la carretera de Peratallada a Pals, quilòmetre 6, Sant Feliu de Boada. Per reserves, truqueu al telèfon 972 63 43 20, 972 63 43 20 o a través del web canbac.cat.
A Portec sempre hem treballat amb tres idees principals. El millor servei, molt bon preu i productes i materials de primera qualitat. I ara millorem encara més, perquè som distribuïdors de la marca Novofer Malsal, un dels principals fabricants de tot Europa. I com sempre, a Portec disposem de servei tècnic de tot tipus de marques que et garanteix una resposta molt ràpida. Si busques una solució que et garanteixi seguretat, disseny, bon preu i ara encara millor qualitat per casa teva, truca a Portec al 630 474 082 o entra al web portec.cat. A Portec sempre hem treballat amb tres idees principals. El millor servei, molt bon preu i productes i materials de primera qualitat. I ara millorem encara més, perquè som distribuïdors de la marca Novofer Malsal, un dels principals fabricants de tot Europa. I com sempre, a Portec disposem de servei tècnic de tot tipus de marques que et garanteix una resposta molt ràpida. Si busques una solució que et garanteixi seguretat, disseny, bon preu i ara encara millor qualitat per casa teva, truca a Portec al 630 474 082 o entra al web portec.cat.
Centre Isis Saló de Bellesa et porta l'última novetat en tractaments corporals. El tractament Ciclone utilitza una tècnica innovadora en remodelació corporal. Elimina el greix localitzat sense cirurgia i remodela la silueta. Redueix volum i combat la flacidesa i la cel·lulitis. Ciclone. Funciona. Centre Isis, al carrer de la Punxa 9 de Palafrugell. 972 30 45 94. Centreisis.es.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Passen 5 minuts de les 4 de la tarda.
Fem bullir l'olla. En directe des de l'IES Baix Empordà de Palafrugell.
I més concretament instal·lats al menjador del restaurant Escola Cap Roig d'aquest INS Baix Empordà i ara mateix fent tertúlia amb en Salvador García Arbós, amb en Jordi Obernya i amb la Maria Costa. I mentre demà a la pausa publicitària els nostres convidats deien que ja tenien unes certes ganes d'anar a xafardejar una mica cap a la cuina i per, entre altres coses, veure com es fa el xup-xup i en Salvador destacava la importància del xup-xup.
Sí, perquè... Fins i tot havíem la cuina, o sigui, la cuina catalana, una de les bases de la cuina catalana és la paciència. I la clau de la paciència en la cuina catalana és el xup-xup. I va arribar un moment, no sé en quin moment era, dels anys 70, 80, 90, que van ser 25 anys molt durs, que semblava que la cuina del xup-xup o de la xup-xup s'havia mort, s'havia extingit. S'havia extingit el caliu del xup-xup. En els participants els hi he dit que l'àvia d'una professora d'aquesta escola cuia els llegums a la xup-xup, és a dir, amb una cassola al vora del foc només amb dos calius, i quan s'acabaven aquells dos calius n'hi posava dos més, però no n'hi havia mai quatre, sempre n'hi havia dos o un momentet cap, i feia la xup-xup i la xup-xup. Molt bé, i ara arribem a final del segle XX i sobretot a començament del segle XXI i un noi de Begú, que és en Caner, i un noi de Girona, que és en Roca, s'inventen el runner. I què és això? Doncs és la sublimació de la xup-xup, no? Que és, sistematitzen, és a dir, posen paràmetres científics a partir d'observacions empíriques a la cuina del xup-xup i en diuen cuina a baixa temperatura. I la cuina a la baixa temperatura què és? La xup-xup, que és el que hem fet sempre. I per tant, s'ha tornat a recuperar. I totes aquelles textures que nosaltres trobàvem perquè teníem la padrina a casa i era tot el dia, perquè a casa vivíem tres famílies, els vells, els pares i els d'allò, tres generacions, esclar, vam separar això, es havia perdut, però la padrina, sempre hi havia una padrina a casa, una padrina, una àvia, una besàvia, que sempre cuinava i sempre allà als fogons i anava fent, i a part de tot teníem un olla al foc a terra que anava bullint aigua calenta, i això en totes les cultures europees, la paraula elabora el foc amb aigua dins, que si anava fent alguna cosa, hi era. I això era la cuina de la xup-xup, que aquí, a Catalunya, va arribar, diguem, al grau més sublim. I això ho hem sabut fer amb els plats. Per això ens surten aquests peus de porc en naps tan extraordinaris. I per això ens surten aquestes cassoles de patates en suc, etc. I el suquet, encara que he fet amb una, a l'esgarrapada, però també ho era. O l'escudella. Però, quan tot això semblava mort, perquè ningú no ho podia fer, pum, ho envasem al buit, a una determinada manera del buit, i una espatlla de xai torna a coure 10 hores, 15 hores, perquè no tenim una padrina, però en Caner i en Roca, doncs, i en Salvador Brugués, un és d'Arbogú, l'altre de Girona i l'altre és d'Arbúcia, perdona, Sant Hilari, doncs desenvolupen un sistema que ajuda a la precisió de la cuina del xup-xup.
Per tant, estaríem dient que per la via professional hem recuperat unes maneres de fer que potser, no sé si estareu d'acord, a nivell social havíem potser perdut perquè no s'havien anat passant de generació en generació? O sí, creieu que les cases encara aquesta padrina, aquesta àvia, ha pogut transmetre i deixar aquest llegat d'una manera tradicional de cuinar i de fer cap a les generacions més joves d'avui?
S'havia passat, però no corresponia en una manera de viure de la nova generació. Quan el temps és una qüestió molt important, perquè, esclar, les noves generacions volen arribar i tenir tot boicuit. I doncs això amb la cuina no funciona. I doncs, d'una certa manera, científicament, s'ha donat la prova de que els avis tenien raó, que vull dir que han treballat 20 anys científicament per dir el que qualsevol àvia d'aquí del sí. territori ja sabia.
Ara mateix m'has fet venir una frase de la meva sogra que diu: la cuina vol temps. Vol temps.
És això, a poc a poc i bona lletra, suai, suai.
La cuina vol temps com l'hort vol temps. Vull dir, com, perquè també hi ha l'idea de temporada que la gent s'ha perdut, vull dir, els productes normalment corresponen a una temporada.
I tenen una lògica.
I tenen una lògica, i no es pot menjar cireres al mes de desembre, perquè al mes de desembre els cirerers no produeixen. Vull dir, és molt senzill. I doncs tot això, la globalització ha fet que la gent ha acabat per trobar bo el que no és dolent. Però no, el que no és dolent no és bo. El que és bo és el que és bo. És, no? És lògic, no?
Escolteu-me, hi havia una altra cosa que us volia plantejar, que és la singularitat del nostre territori. Sigui més amunt, sigui més avall, aquest mar i muntanya segurament només s'explica per aquesta singularitat.
Això volia dir, quan el Jordi Auvergne estava dient fa 5 minuts, doncs que és la mateixa cuina, sí que és la mateixa cuina. Hem guardat els fonamentals de la cuina catalana, és a dir, el sofregit, tota la cuina nord-catalana el fa, el mar i muntanya el fem, barrejar fruita amb carn i peix també ho fem, barrejar... Doncs tot això es fa. L'única cosa que s'ha perdut a les cases, vull dir, sí. i que s'està recuperant, i que s'ha perdut per influència francesa, és lligar les salses amb crema o amb farina, que aquí no es fa, es fa amb la picada, i la picada és una cosa que estem recuperant, però que s'havia perdut per influència francesa, per exemple.
La crema de llet i el roux, clar, eren... És una pràctica de la cuina escofier, que de fet, malgrat tot, tampoc era francès, era occità, perquè era provençal. Volia dir una cosa, jo. La gràcia de la Catalunya Nord i de la Catalunya Sud, i el que és més important, del Rosselló i de l'Empordà, és que són els dos únics llocs del món de mar i muntanya, en el sentit alta muntanya i mar, perquè tens el Mediterrani i els Pirineus, i això només es té en aquests dos costats. no hi ha lloc més que puguis tenir una cuina mediterrània de mar i muntanya tan brutal com aquí, i només es pot tenir allà i aquí.
I a més d'això tenim la, totes les valls intermediaris, amb productes locals, i cada vall té la seva, especialitat.
Exacte, en un costat tens cireres, a l'altre tens
presseguers,
a l'altre tens préssecs, a l'altre tens, tens molta olivera, tens molta vinya, grans, i bueno, i ara n'hem parlat a l'hora de dinar, uns grans vins dolços, sobretot els grans vins dolços de la Catalunya Nord, vull dir que tens els moscats de Ribes Altes i aquells dolços garnatges de Mouri, i sobretot els Banyuls, que fan embogir, mig món, i estan competint amb els Portos, és a dir, juguen a Champions.
Abans, a l'inici de l'acte, hi ha hagut una petita referència que ara me l'heu d'explicar, Jordi i Salvador, quan en Salvador ha dit, i una cosa que a en Jordi no li agradarà és la influència francesa. Explica-m'ho, Jordi, això, perquè no ho acabat d'entendre.
Sí, a partir del segle XIX, sobretot al segle XIX, hi havia famílies burgeses que tenien la cuina era a casa, grans famílies, unes quantes grans famílies de Perpinyà, tenien una cuina era que era catalana, però els hi demanava de fer cuina francesa per ser a la moda, per ser de moda. I llavors el que van fer aquesta cuinera sovint és de fer una barreja entre la cuina catalana i la cuina francesa. I dona resultats bastant interessants.
Està bé, està bé. Parlant del territori, més al nord, més al sud, ara parlàvem d'aquesta singularitat d'un mar i muntanya tan radical, tan contundent com el que tenim aquí, hi ha un altre vessant vinculat a la cuina, que és la vessant social, és a dir, fins a quin punt, us pregunto, us plantejo, i no sé si hi ha diferències o no entre els territoris, determinades activitats vinculades al territori han estat fonamentals per a preservar una manera de fer a la cuina, vull dir, els pescadors d'aquí, la gent de més cap a l'interior, el treball, és a dir, quin tipus d'activitats professionals, diguem-ho així, han permès precisament que potser plats que en l'antigor eren, doncs mira, una mera de passar el fred, per dir alguna cosa, doncs han arribat avui en dia doncs molt revaloritzats, no? La vinculació entre la dimensió social i la tradició culinària d'un territori.
Bé, a la Catalunya del Nord el que hi ha és que la gent s'ha especialitzat, i abans, per exemple, els pagesos feien moltes coses, feien tomàquets, melons, albergínies, feien una mica de tot al camp, i el dia d'avui s'han especialitzat, per exemple la monocultura del préssec, o hi ha préssec a per tot, etc. I doncs hi ha hagut una desaparició bastant important, vull dir, dels productes de l'horta. De l'hort. I sortosament hem tingut també nous agricultors que no són forçosament del país, que han vingut d'altres regions, etc. Vull dir que petites estructures que en els mercats locals produeixen llegums i verdures i coses, vull dir, en petita quantitat, i doncs això permet de continuar de trobar productes interessants, que sigui en agricultura ecològica o no, però si no, l'especialització ha fet desaparèixer moltes coses, i això és una llàstima per la cuina, perquè el que desapareix, quan dic un paisatge a la cassola, vull dir el que se fa en un paisatge també, el que se cultiva en un paisatge. És clar que la desaparició de petites estructures fa que hi ha tota una mena de produccions, vull dir, que desapareixen, i per tant desapareix la recepta també.
Per tant, digues, Salvador.
No, volia, anant al que deia ell, tenim una sort, que és que determinats productes capdavanters a Catalunya, estic parlant de Catalunya, quan dic Catalunya vull dir tot Catalunya, són el vi, l'oli, una mica el suro, i això ha anat bé perquè són productes de llarga durada, és a dir, hem perdut varietats de blat, però és molt difícil perdre la vinya, perquè la vinya, sobretot a la Catalunya Nord, té un prestigi mundial. No estic parlant de, o sigui, el moscat més celebrat del món és el moscat de Ribes Altes, no és el moscatell d'aquí al sud. Un dels vins que competeixen amb els Portos per aquella finor, aquests vins dolços negres, són els vins dolços de Banyuls i una mica els de Mauri, però sobretot Banyuls és una cosa brutal. I a la Catalunya, ai, a la Catalunya Nord, perdoneu, a l'Alt Empordà s'ha perdut una mica. Hi ha alguns vinaters de l'Empordà que estan de l'Alt Empordà que ho estan intentant recuperar i pensa que només els separa 100 metres, és a dir, al Coll de Banyols. Però doncs, com pot ser que d'un costat a l'altre hi ha varietat? Doncs hi ha varietat d'un costat a l'altre perquè són les polítiques agropecuàries. I, malgrat tot, les polítiques agropecuàries de la República Francesa són molt millors que les de l'Estat espanyol. Bueno, poder diran que no, però les d'aquí són una mica, les de l'Estat espanyol són una mica desastroses. Però la sort que hem tingut és la gent, hem tingut la sort de la vinya, o sigui, gent generosa que han fet vinya, que no fan vinya per treure un producte i guanyar diners l'endemà, sinó que has d'esperar molts anys per tenir un bon vi. Han fet olivera, que has d'esperar molts anys per fer un bon oli. I han fet suro, que has d'esperar molts anys per fer suro. Després, sí que és veritat que també en alguns han jugat el rol el cirerer, i el cirerer sí que és veritat que en alguns llocs ha anat molt bé, però esclar, entre el cirerer, el presseguer, s'han perdut moltes altres coses entremig i han perdut varietats locals interessants. I en el cas de l'Horta, a la Catalunya Nord, hi ha una cosa molt curiosa que sempre m'ha fet molta i molta gràcia, que tenia ganes de dir-ho, és que a la Catalunya Nord tenen la ceba de Toluges i a la Catalunya Sud tenim la ceba de Figueres, que de fet és la de Vilasacra, perquè en diuen Figueres perquè hi havia el tren, però és Vilasacra, Vilabertran. Però és això, és molt graciós perquè són dues cebes realment importants. No estem parlant d'un producte d'allò, estem parlant d'un producte de primera divisió i estem parlant de cebes. No? Fa gràcia perquè podríem parlar... No, són cebes, a més, no són productes ni d'origen forani, vull dir, són productes mediterranis, prehistòrics, que no han vingut del lloc. Podríem dir, és que la vinya ve d'Orient i que els grecs ens van portar l'olivera i que el que hi havia aquí eren ullastres. No, la ceba és d'aquí. I això fa molta gràcia perquè ens hem expressitat al nord i al sud, una de vermella, una de més rosada, una és més d'aquest color de la camisa que porta en Jordi, i l'altra seria una ceba més rosada, amb aquest... bueno, no cal que us expliqui com és la ceba de Figueres, perquè és la que fem servir per fer el sofregit, que també defensa la Maria, que
li encanta. Sí, molt important el sofregit. I també a nivell de la pesca, tots els restaurants de Catalunya del Nord venen aquí, venen aquí a comprar peix, venen a Palamós principalment, perquè a casa nostra no queda res. No queda res per una raó molt senzilla, és que hi havia encara als anys 60 a coiure pesca d'anxova, de tonyina, de sardina, però han vingut els francesos d'Algèria amb vaixells molt més importants i molt més equipats, i doncs al cap de 10 anys no quedava ni un pescador que lliure. Les barques catalanes podien embarcar 3 tonelades de peix, quan els vaixells vinguts d'Algèria en podien agafar fins a 15 tonelades. Clar. Doncs tot això ha fet que han desaparegut molt ràpidament, i doncs tota la gent com el Frédéric Baquier, com el Pascal Borrell, etc., passen la vida aquí a Palamós a comprar peix. Doncs això també és una manera de dir que el peix que trobes en el plat al nord i al sud és el mateix.
També hi ha coses interessants que són bastant recents, històricament. És, per exemple, el vedell que en diguem Rosé des Pyrénées, que no és una cria tradicional, però que actualment és molt ben desenvolupat al Pirineu, a casa nostra, i que fa una carn de qualitat i que doncs, és molt interessant, una cosa que no existia tradicionalment, perquè va desaparèixer més o menys a nivell agrícola la cria de bestiar, però després va ser desenvolupat aquesta raça, la gascona, que en diguem, que hi ha amb el vedell nodrit sota la mare, i aquesta vaca menja a les muntanyes, als prats, i doncs és un producte molt interessant que s'ha desenvolupat des de fa 30 anys.
Sí, de fet havíem tingut una vaca, bueno, havíem tingut dues vaques interessants. Per un costat, als dos costats, teníem la vaca marinera, que les Balears en diuen la menorquina, que de fet a Catalunya Nord, a Cidi Rosselló, era la capital, Perpinyà era la capital del Regne de Mallorca, no era pas Mallorca, era el capital del Regne de Mallorca, era Perpinyà, que era un dels fills de Jaume I, vull dir que estem parlant d'una cosa molt seriosa, i que per tant hi havia una relació immensa amb aquesta vaca marinera, i aquesta vaca marinera anava molt bé perquè era la que ajudava a treure les barques de mar. quan els ports es van modernitzar, quan, quan es va modernitzar la pesca i sobretot la marineria, aquestes vaques van desaparèixer perquè es va millorar els ports. Això per un costat, i aquestes vaques eren interessants. I per l'altre costat, compartim una vaca, que sol és la vaca de l'Albera, la Fagina, vull dir que és una vaca que està a costat i costat. Vull dir que, esclar, aquestes vaques sí que, quan mengen aquí i mengen allà, aquests sí que no saben de fronteres, és com allò, ni saben de canvi d'hora ni de fronteres, eh? Vull dir que no els expliqui res.
A la Cerdanya hi ha una experimentació molt interessant amb la cooperativa del Cadí. Doncs hi ha dues cooperatives del costat nord que donen la llet a la cooperativa del Cadí i que fan iogurts aquí i que els venen allà.
Sí.
Doncs es diu la llet nostra. I la llet nostra es fa a la Seu d'Urgell i al Cadí i es ven al nord i al sud. Doncs també hi ha iniciatives que fan que transfrontereres de producció. Això és interessant també.
També hi ha hagut una... en quantitat és molt poc comparat aquí, però una cria de porcs que es diu el tiro buixó, que és un porc que viu a fora, doncs, i que per tant no és tancat com els porcs industrials, com es fa a les cries industrials.
És molt interessant el tiro buixó. Hi ha un producte de l'època del Minor que m'interessa molt, que s'està perdent, perquè hi ha algú que el fa molt bo i algú que no el fa tan reixit, que les rosquilles. Jo quan era petit a Besalú, tots els llocs que hi anava amb el meu avi tenien rosquilles, i anaves a Lledó, tenien rosquilles, i voltaves i tenien rosquilles, i a Banyoles en deien cansalades, i tot això, pum, d'aquí ha desaparegut, perquè Banyoles va tancar amb Boadella, que era l'últim que ho feia, la cansalada, i ara has de voltar una mica, i en alguns llocs de la Catalunya Nord no és pas que siguin les millors rosquilles de la història.
Ja, doncs...
La Rosa Costa hi entén molt d'això.
Ah, sí, perquè jo sóc del Vallespí. Doncs si vols la...
De la meva comarca, segons en Pla, diu que som de la mateixa comarca.
Sí,
diu que Besalú i el Vall... diu que Besalú és del Vallespí.
No, la Garrotxa i el Vallespí, de totes maneres...
És el mateix.
No, és el mateix, són bessons.
Bé, són bessons.
Exactament. Sí. Doncs,
tu que ets dels dos puestos ho pots
dir. No, esclar, jo tinc un peu de cada costat, doncs estic més confortable. Doncs la rosquilla, ara hi ha tres llocs on es poden trobar rosquilles bones. Hi ha la casa Torró, Arles de Tec, que és la casa, vull dir,
la més
arrelada, sí. Doncs amb una rosquilla més aviat fluixa.
És la que més m'agrada,
aquesta. Ben rodona, ben tova i amb un perfum de llimona. Doncs això és la d'Arles de Tec. Després hi ha la dels Ban d'Arles, que és una mica més seca, que té un forat al mig perquè la penjaven amb un mànec d'escombra per fer ressecar, i doncs que és una mica més seca i que es menja més aviat xupada amb bibó, com diem allà.
Xucamulla.
Xucamulla, exactament. Doncs aquesta, i després n'hi ha una altra, Perpinyà, que és molt bona, que és a costat de la catedral de Perpinyà i que és més perfumada amb anís. I aquesta també és molt bona.
Aquesta és la que fèiem aquí abans.
Sí, exactament.
Tu l'has de recordar de com te'n recordes.
Sí. I doncs encara existeix la rosquilla. Ara el problema és que, com a tot arreu, hi ha un subproducte industrial de la rosquilla que és completament com que no tindria de ser ni comercialitzat, que no té res a veure amb la rosquilla, i la gent de fora es pensa que la rosquilla és això, desgraciadament.
Sí.
En Salvador, quan parlaves d'aquesta rosquilla en concret, la que més t'agrada, se t'obria en els ulls.
Sí,
eh?
La recordes. No? Bueno, encara n'he menjat, eh? De fet, de totes tres, perquè un dia vam fer una excursió per tota la que vam anar al teu poble, vam anar a Illa, vam anar a Prada, vam anar a Arla, vam anar voltant tothom, vam anar als Banys, vam anar a Perpinyà, i fins i tot en vam comprar amb un pastisser de Perpinyà, ja te diré el nom, que va venir, que havia treballat amb Pierre Hermé París i que fa uns macarrons molt bons i també fa unes rosquilles força interessants.
Barjar.
L'Olivier Barjar. Exacte, i aquest no les fa malament, eh?
Sí. No. Els fa bones, però els fa amb una... Es nota que hi ha una influència, si vols, que vol fer perfecte, i que la rosquilla és una cosa de pagès, vull dir, és una cosa de casa.
És massa refinat.
És massa refinat.
Massa refinat, sí, estic d'acord.
És senzill.
És massa de París.
En la línia del que deies tu, Van Salvador, del menys és més, a vegades.
Sí,
però és com si vols... pots complicar un pa dolç. Un pa dolç no ho pots complicar. Vull dir, és ou, llet i sucre. No ho pots complicar. Si ho compliques, fas una altra cosa.
Exacte. Ara no, s'ha de pensar que l'Oliver Bajart va ser campió del món de xocolater.
Sí, de xocolater. És molt bo. Oh. No, no, els seus macarrons són tan bons i més barats que els de l'Hermé, perquè els de Pierre Hermé són massa cars.
Una de les coses que existeixen encara a Catalunya Nord, perquè al final dels anys 70 m'he cuidat de reviscolar aquesta tradició, és el recuit o el mató, que en diguem formatget. És a dir, que en aquest moment jo feia cabres i formatge, i doncs vaig ensenyar als neorurals, que en diguem. Sí. És una paraula que no m'agrada gaire.
Tu ets un neorural?
Però els nous agricultors que venien del nord o de no sé on, fins que no eren pas originaris del país, no coneixien el formatget, el mató o el recuit. I doncs els hi vaig ensenyar i després m'he cuidat de la venta amb la cooperativa dels cabrers catalans de la venta, i doncs això ha reviscolat la producció i ara se'n troba bastant.
Són gairebé 4:45 de la tarda. Salvador García Arbós, Maria Costa, Jordi Bernier, moltes gràcies per aquesta estona tan agradable i tan interessant. Us deixem que podeu anar a fer el xafarder, a passejar per la cuina, a observar aquests joves i aquestes joves, i res, després us escoltarem a l'hora del tast i del veredicte. Amb moltes ganes. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
I continuem en directe des de l'Ins Baix Empordà. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà, seguint aquest concurs, fent bullir l'olla en la seva tercera edició. I recordeu que, entre altres coses, els concursants opten a una estada de pràctiques en alguns dels restaurants prestigiosos de l'Empordà. Per exemple, aquest que us presentem tot seguit.
Fem bullir l'olla, en directe des de l'Ins Baix Empordà, de Palafrugell.
El restaurant Casamar va rebre la seva estrella Michelin l'any 2011. Està situat en una zona privilegiada de Llafranc i forma part de l'hotel amb el mateix nom. El seu xef és, des de l'any 2000, en Quim Casellas, que explica que el Casamar és un restaurant amb gran tradició familiar.
És fundat l'any 1955 pels meus avis. Després, clar, hi hem treballat els meus pares, estem treballant al capdavant la meva germana i jo, a més amb el tema del que és la part gastronòmica, diguem. I clar, per mi és molt i molt important. Jo a vegades comento que és com jugar un partit de futbol o de lo que sigui en el teu camp, no? Però fes amics, hòstia, a casa meva jo m'estimo Llafranc, m'estimo la finca, perquè, hòstia, ha passat tota la meva família esforçant-se, intentar treballar, dic en nom de la qualitat.
El Casamar té una gran consciència de la importància del territori a la seva gastronomia, perquè a l'Empordà hi ha productes que consideren exclusius i que són una bona carta de presentació internacional.
Jo puc vendre, li puc explicar, el client pot anar a visitar aquest productor, aquest viticultor, i això fa que quan tornin al seu país o tornin a Barcelona o d'on siguin, puguin dir, escolta, hem estat en un entorn preciós, que hem menjat bé, que hem conegut el productor, i això no hi ha moltes zones que ho puguin fer.
Quim Casellas explica que la mitjana d'edat als seus restaurants està entre els 20 i els 25 anys. Valora molt la tasca de les noves generacions a la gastronomia empordanesa.
El Casamar, jo crec que podem fer la feina que fem, sobretot gràcies a tota aquesta gent, perquè hi ha gent inquieta, gent amb ganes d'aprendre, gent molt formada i que té moltes ganes, I la veritat que jo contribueixo molt que podem, però a mi em va bé perquè hi ha gent que dic que bé, gent que pot aportar.
En definitiva, el xef del Casamar creu que treballar a l'Empordà fa la feina dels cuiners molt més fàcil.
Fem bullir l'olla.
Fer bullir l'olla és el que estan fent els concursants que participen en aquesta tercera edició, i ho estan fent a la cuina, ho esteu observant, i ara ens ho explica en Dani. Hola, Dani, de nou. Què tal?
Hola,
Dani Cortés.
Hola, Toni.
Com van les coses per aquí dins?
Mira, abans parlàvem en futur, ara ja és un present. Ara la olor que fa aquí això és per emocionar-se. Fa una olor,
Dani,
això.
Dani.
Sí.
Es mira i no es toca, eh?
No, clar, no. No puc tocar, no. No, i a més, si ho toqués jo ho espatllaria. Per tant, millor no tocar-hi. Tocar-ho. En aquesta estona, alguns membres del jurat han anat passejant per la cuina, han anat parlant amb els concursants, repassant com van, quins ingredients tenen, quins passos segueixen, i també els hi feien alguns consells. Tenim aquí al costat en Toni Cabrera, que és membre del jurat, i abans t'he vist per aquí passejant, els deies això, fes-ho així, això, fes-ho així, els hi ajudaves també. Quina és la teva funció ara?
Bueno, no, mirar de... que estiguin tranquils, suposo que van d'estar nerviosos com és normal. Jo ho estic i no...
Estàs nerviós?
Sí, i tant, home, i per ells estan aquí, ha de ser bastant nerviós veure'ns a voltar per aquí i els veus pobrets que va, estan nerviosos, però bueno, la nostra feina més, a part de d'aconsellar-los amb el que bonament podem, vull dir, és sobretot és que estiguin tranquils, vull dir, i que, bueno, estiguin tranquils, ajudar-los amb el que puguem i que això és cuinar, passar-s'ho bé i ja està.
I a part d'això que deies que els veus una mica nerviós, els plats que estan preparant, com els veus?
Bé, molt interessants. Que és, en definitiva, és el que, almenys el que jo veig, que nosaltres com a jurat, jo si més no parlo personalment, traiem idees també d'aquí. Jo sí, ja és la tercera vegada que vinc aquí, que per mi és un privilegi, i treus idees, eh? Vull dir, és molt, molt, molt interessant.
Em deia abans un altre membre del jurat que l'emociona veure aquests primers nervis de... Home, clar, els primers plats i la primera vegada que es presenten en un concurs així tan important.
Sí, i tant. Vull dir, jo cada cop que ho veig recordo els meus orígens, no? De quan vaig començar la cuina. Jo vaig començar, la meva experiència va ser en plan parlant clar i català a lo bèstia, no? I vaig començar al celler de Can Roca i també, no? Vaig estar 10 anys allà, que per mi va ser un gran privilegi. I també, bueno, eren uns nervis impressionants i això, doncs, veure'ls en ells així me recorda, no? I per això, doncs, clar, empatitzo amb ells, no? I me recorda molt els meus orígens. I ho trobo molt, molt maco, molt maco.
Moltes gràcies, Toni. Va, nosaltres podem... Bueno, aquí ara ja no queda cap membre del jurat repassant, crec. I, bueno, és qüestió d'anar avançant i d'anar cuinant. Veig que els nervis han baixat una mica, Toni.
Millor. Sí. Està bé. Home, suposo que, com moltes coses, són aquells nervis justos als moments previs al començament. I un cop et poses mans a la feina, doncs a base de concentrar-te en el que estàs fent, els nervis a poc a poc se'n van.
Sí, ara aquí són tot cares de concentració i es nota que saben tots què és el que han de fer i que ho tenen molt preparat.
Perfecte, gràcies Dani, després tornem.
Fins ara.
I paral·lelament a saber què estan fent els alumnes i els concursants a la cuina d'aquí, de l'Ins Baix Empordà, també us volem anar repassant alguns dels productes típics autòctons de casa nostra que estan agrupats sota aquesta marca de garantia Productes de l'Empordà.
A Ràdio Capital, fem bullir l'olla.
La botifarra dolça és un embotit característic de l'Empordà. Es pot presentar tant crua com seca i es pot trobar en diferents carnisseries i xarcuteries de l'Empordà durant tot l'any. Es menja d'aperitiu, de plat principal i per postres. Antigament era un dels embotits que es produïa durant la matança del porc a les cases de pagès de l'Empordà, però actualment és bàsicament un producte artesà elaborat durant tot l'any. Es fa a base de carn magra de porc, sucre, llimona, sal i, opcionalment, canyella. El resultat és una botifarra de color rosat i molt lluent quan és crua. En deixar-la secar, va adquirint un color rosat grisós característic. Es comercialitza a granel i cal conservar-la en fred i en un lloc sec. Es pot menjar crua o seca. És més habitual consumir la botifarra dolça seca. Tot i això, hi ha plats tradicionals amb la botifarra dolça crua, com ara confitada amb poma, a la brasa o fregida.
Recupera tots els continguts d'aquest programa a radiocapital.cat. Bullir l'olla.
Gairebé dos quarts i mig de cinc de la tarda, continuem endavant i ara volem parlar amb en David, perquè també per aquí dins està passejant amb alguns dels professors o tutors que han acompanyat els concursants. David.
Hola, Toni. Doncs mira, estic amb la Núria Torres, és tutora del PFI Guíxols Vall d'Aro. Núria, com veus una mica els teus, les teves alumnes? Com ho estan fent?
Home, realment amb tots els impediments tècnics, perquè elles havien fet un plat amb una crepera en el restaurant, no tenim crepera i estan improvisant una miqueta amb una paella, amb un... Bueno, i els està costant i això ha incrementat els nervis que tenien ja d'entrada, pobretes.
Però què, se n'sortiran o no?
I tant que sí.
Són la Mire...
Estan ajudant moltíssim els professors d'aquí de l'institut i és una meravella poder treballar amb aquests professors.
I tant, són la Mireia Soler i l'Abril Garcia, que ens estan fent un plat que s'anomena Sweet Sushi. Però Sweet Sushi, què té a veure amb l'Empordà, això?
Bueno, hi porta l'arròs, porta la poma, i elles el que han intentat és sorprendre'ns. Els hi deixo en elles la sorpresa i en el tas de boca.
Ens tenen una sorpresa preparada i que sabrem doncs, d'aquí res quan acabin, a veure quina és aquesta sorpresa.
Sí.
I parlàvem del PFI Guíxols Vall d'Aro. Una miqueta explica'ns què és. Crec que teniu col·laboracions també amb el territori, veritat?
Sí. Bé, el PFI és un curs de 1000 hores de preparació, és un pla de transició al treball, per tant, combinem tant la part acadèmica com la part professionalitzadora i complementem una part de pràctiques en empresa. Part d'aquesta de formació professionalitzadora la fem també en col·laboració amb el territori, que a vegades és el que els ajuda també, no, a consolidar el que estan aprenent. Les estem fent ara més a la part final, que ja han fet tota la formació pràctica en el restaurant La Riera. I bueno, per exemple, aquest divendres vam estar fent una presentació, es va fer la presentació de l'Empordà Gastronòmic, del segon número de l'Empordà Gastronòmic a la biblioteca, i com que anava de cuina romana, ells van preparar un tastet de... Bueno, els van proposar de preparar una sèpia amb pèsols que van acompanyar amb un vi de l'Empordà i bueno, és una de les col·laboracions que hem fet.
I pel que fa a les sortides laborals, com ho tenen?
Bé, la sort és que ja fa 7 anys que treballem en el territori de Sant Feliu, Platja d'Aro, Santa Cristina. Les empreses cada any s'hi estan mostrant més convençudes, no? Saben que aquests nanos doncs, venen amb una formació inicial, però venen amb una formació, els ofereixen la possibilitat de fer pràctiques a les seves empreses, i la veritat és que l'èxit és que molts dels empresaris se'ls queden per l'estiu. Aleshores, això és un revulsiu pels nanos, poder tenir un contracte laboral de l'estiu.
I tant que sí, merci, Núria. I ara també tenim la Teresa Colell, ella és la directora de l'Escola Agrària Empordà, que està a Monells. Què fa Monells, què hi fa Monells, una escola agrària?
Bueno, l'Escola Agrària és una escola que pertany al Departament d'Agricultura, que en té 14 arreu del territori. Aquesta escola abans era Figueres i de Figueres va baixar a Monells amb la cessió d'una finca que és de la Diputació de Girona.
Que també crec que teniu col·laboracions amb tot el sector agroalimentari, no?
Nosaltres fem una formació, estem fent un cicle formatiu de grau superior de qualitat i processos a la indústria alimentària. Per tant, nosaltres la formació nostra reglada no va adreçada a l'hostaleria, però vam aparèixer aquí fa 3 anys perquè se mos va proposar que fèiem formació a l'àmbit, bueno, doncs de l'alimentació també, i vam vindre aquí conjuntament amb els gremi de carnissers de Girona, que són els que mos donen suport a l'hora de l'elaboració dels plats, perquè hi ha carnissers que són grans cuiners també.
L'escola agrària té aquí una representació de 2 estudiants, que són en Josep Muñoz i la Teresa Sánchez. Un secret de l'Empordà. Què és això del secret de l'Empordà?
No, ja ho diu el nom. Un secret és un secret. És una espècie de mandonguilla i a dintre la mandonguilla hi ha el secret de l'Empordà.
No ens pots avançar res.
No, no, el secret és secret.
Bueno, doncs ja s'ho trobaran al jurat, a veure qui és el que troba dintre d'aquesta mandonguilla.
David, escolta'm, tinc curiositat per saber si el jurat haurà d'endevinar quin és el secret.
Clar, Teresa, entrem. Que el jurat haurà d'endevinar, no?, que és aquest secret això que porta dins, o ho li direu abans, o que, com funciona això?
El jurat ja té una mica de què va el procés. O sigui que, per tant, ja té els ingredients i ell ja ha pensat, ja sap què és el que hi va a dintre. El secret de l'Empordà és poma de l'Empordà. Sí.
Ah. Quin és quin?
És la poma de l'Empordà, ja ens ho acaba de dir, ja ha desvelat el secret.
Els que no el puguin provar, doncs que ho sàpiguin. Que dins de la mandonguilla hi ha poma.
Doncs, Toni, ja ho hem sentit, hem desvelat el secret de l'Empordà, aquesta poma.
A partir d'ara et coneixerem com el desvetllador de secrets.
Així m'agrada.
Gràcies, David. I moltes gràcies a les tutores i formadores que estan acompanyant els alumnes aquests instants de, ja no tant de nervis com abans, sinó de concentració i de treball. 2 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Som els de Ràdio Capital de l'Empordà. Estem en directe al menjador del restaurant Escola Cap Roig de l'INS Baix Empordà de Palafrugell. Us estem explicant tot el que està passant en aquesta tercera edició del concurs Fem Bullir l'Olla.
Fem Bullir l'Olla, un programa especial de Ràdio Capital amb el patrocini del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Casa de la Generalitat a Perpinyà.
I a aquesta hora, doncs, volem continuar fent tertúlia. Abans hem estat acompanyats d'en Salvador García Arbós, de la Maria Costa, del Jordi Auvergne. En Jordi el tornem a tenir amb nosaltres i acompanyant-lo, doncs, alguns dels altres membres del jurat. En aquest cas, doncs, els xefs, els cuiners que tenim avui aquesta tarda i que s'estan ja apropant cap aquí després d'haver estat fent una passejada per la cuina i observant i donant consells, com ens explicava en Dani, els concursants que estan treballant allà mateix. Ens acompanya l'Agustín Soto, de l'Hostel Guillermo, en representació del col·lectiu del Plat Blau. Agustín, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres el Toni Izquierdo, que és el xef del restaurant Mas dels Arcs, en representació de la cuina de l'Empordanet. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Un altre Toni, en aquest cas Toni Cabrera, del restaurant Alba de l'Estartit, en representació del col·lectiu de la cuina de Torroella del Montgrí de l'Estartit. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I en Jordi Auvergne, que també ha volgut tornar a fer tertúlia amb nosaltres. Ben retrobat, Jordi. Escolteu, heu estat per allà dins passejant i xafardejant. I què? Com heu vist els nois i noies? Com els veieu? Amb nervis, amb concentració, amb bon ànim? Com els heu vist?
Pues jo personalment, igual com amb els meus companys, que abans ho comentàvem, els hem vist amb molt bona harmonia. Vull dir, crec que és molt important les paraules inicials d'en Salvador, de tranquil·litat i de que tenen aquest temps i que sobretot doncs, en cap moment doncs, es posin doncs, nerviosos i si hi ha alguna cosa doncs, estem nosaltres allà doncs, que ens ho comentin dintre del que podem comentar, evidentment, o podem ajudar, però realment els hem vist amb aquest aspecte dintre de la joventut que tenen, doncs els he vistos molt bé.
La tècnica, el treball que estaven fent, les passes que seguien, el control del temps, els veieu bé?
Bueno, doncs t'haig de dir que sí, és molt, molt aviat encara, però de moment doncs ells estan molt relaxats i sobretot tenen en compte que han de fer les coccions més llargues, són les que ja han començat, i llavors doncs, estan ja preparant decoracions, estan preparant doncs, el material de l'hora de servir. Bé, els he vistos doncs, francament bé.
Toni Cabrera, fa un moment parlàvem amb el Dani Cortés i ens explicaves que empatitzaves amb aquests nois per la seva joventut i pel moment que estàvem visquent, oi? També us fa pensar una mica en els vostres... tots, no? Ja heu passat per aquests moments inicials, no?
Exactament, sí, de ben bé que sí. Jo... Vull dir, me'n recordo quan vaig començar la cuina i em vaig reflexat, no?, amb aquesta il·lusió, amb aquests nervis al principi. Després ja, quan va passar el temps, ja es relaxen, no?, però clar, ens veuen entrar i entre els nervis de mirar de fer-ho bé, quan ens veuen entrar nosaltres, queden no col·lapsats, però els veus que una mica nerviosos, la careta, perquè són jovenets, no?, vermella, però bueno, tot va passant, no?, passen els minuts i ja, i tot val a dir, com deia en Toni, aquest any, jo que et sorprès perquè, si, no sé si estàs d'acord amb mi, Toni, és l'any que els veus més com més tranquils, tenen tot més com més a mà, vull dir, tot més com més controlat, els veus molt, sí, veus que ho tenen tot més controlat,
sí, realment és així, eh? Com diu en Toni, doncs, aquesta sensació, no? De que els veus, doncs, molt bé, en bona sintonia, com deia al principi, els veig fantàstics.
Després veurem com són els plats i quan, no? Quina valoració en feu quan els tasteu, però d'entrada, Agustín, per exemple, quan heu vist les receptes que presenten, què us han semblat? Les propostes, si més no d'entrada.
Bueno, si més no, n'hi ha alguns que ens han sorprès, no? Com, bueno, teníem el sushi que s'elaborarà amb un arròs amb llet, no? Que és una cosa curiosa. Hi ha alguns que són ja més tradicionals, no? Com podria ser el que estàvem parlant del suquet de panegals, els alsafins. No vull dir que sigui molt innovador, però bueno, són unes coses que veus que els nanos s'esforcen, els nanos treuen plats d'un lloc i d'un altre i barregen i proven, no? Que creiem que realment són el futur de la cuina, no? Són els que tenen aquesta empenta, els que tenen aquesta capacitat d'innovar, de provar, d'experimentar, no? Que és la que nosaltres teníem quan érem joves i ens atrevíem a tot, no? Ara ja estem una mica més consolidats i la nostra cuina és més, bueno, ens l'hem fet del més nostre estil, però la veritat és que hi ha alguns plats que ens han sorprès, la veritat, sí.
Abans, amb la taula anterior, parlàvem, Jordi, de la relació entre la cuina, el territori, la identitat. M'interessa això que estaves comentant, Agustina, en el sentit d'ahir. Què cal demanar-nos als joves? O què podem esperar dels joves? Que siguin molt curosos, molt respectuosos en la tradició? Que a partir de la tradició siguin valents, arrisquin i provin coses noves? Que us treguin la feina, per dir alguna cosa manera? Què se'ls pot demanar als joves que s'estan formant en aquest camp professional? Des del vostre... qui vulgui, vosaltres mateixos.
Bueno, jo precisament, doncs, el que sí que valoro és una mica amb aquest jovent, sobretot, i el que voldria, valoro, i el que els hi desitjo de principi, és que tinguin uns coneixements bàsics. Mm-hmm. Això és molt important. Vull dir, són els fonaments de tota professió, i els que venim d'escola i hem fet de professor, doncs això ja ho sabem, i llavors, doncs, crec que és molt important això. Primer, doncs, han de conèixer la feina que estan fent, és una feina de passió, no és una feina perquè sí, és una feina que tots sabem que hem de treballar dies de festa, que moltes vegades per un jove és complicat, i per això, doncs, quan jo veig un jove o una noia jove que comença amb l'ofici, m'haig de treure el sombrero per dir, escolta'm, el barret, vaja, per dir, hòstia, endavant, vull dir, perquè ja saps que has agafat una feina que en principi, doncs, té aquest hàndicap, però hi ha un tema passional que és allò que realment és el que et fa decidir continuar i estar en el món de la cuina. Això crec que és primordial. Sí, Agustí, digues.
Un petit incís amb aquest comentari que ha fet en Toni, i és una cosa que jo els dic als nanos que passen per la cuina de casa, que el que és el tema de la restauració cuiner no és una professió, sinó que és una passió. Jo sempre els he dit a tothom que, a part de la nostra professió, això és una passió, el que és la cuina. I ara deixo en Toni, li puc fer un petit incís, perquè realment aquestes paraules m'estaven recordant a el que jo els dic als nanos que passen per la cuina.
Sí, crec que tots els tres que som aquí acabem dient el mateix, perquè és una mica l'argument que tenim i que s'ha de fer. Llavors, ara estan precisament en aquesta etapa, una etapa molt bona de joventut, però una mica la teva pregunta per on t'anava. Realment, doncs, ells ara s'han d'anar formant a mesura de recórrer bastantes cuines, de recórrer bastants cuiners o cuineres, doncs, diversos, i llavors ells iran agafant amb el temps, iran agafant, doncs, una mica el que realment els volen ells, la seva identificació, com, i llavors com volen fer i volen ser també artistes i crear. I aquesta és la fase que ja els hi arribarà, però en principi ara estem en aquella fase de formació. Ho dic així, perquè se m'entengui una mica col·loquial, sí, ho dic d'aquesta manera.
Queda clar, queda clar. Un dels objectius d'aquest concurs és precisament també no només potenciar, impulsar i promoure el talent d'aquests joves, sinó d'apropar-los i fer-los conscients de la riquesa del nostre territori i de la qualitat dels productes de l'Empordà. Creieu que els joves en són conscients del valor que tenen del producte autòcton de casa, de l'Empordà? I també t'ho pregunto a tu, Jordi, si també la joventut de la Catalunya del Nord doncs, té aquesta inclinació, aquesta passió per la cuina i valora els productes del propi territori.
Cargo molt de temps per imposar una mica de cuina catalana a les escoles de cuina, perquè sobretot eren dirigides cap a la cuina francesa, doncs ara hi ha una mica de cuina catalana també, però jo crec que els joves el que cal que tinguin és el que dèiem el Toni, aquesta passió, és a dir, el desig de conèixer, el desig de descobrir, la paciència, ganes de treballar hores i hores i també d'anar-hi de desenvolupar aquesta part artística també, i una bona coneixença, jo crec que el que és essencial això que és amb la geografia, una bona coneixença dels productes de base, jo crec que això és també molt important.
Molt important, perquè no hem d'oblidar-nos que la cuina catalana és una de les més riques cuines en diversitat del món. Vull dir, la cuina empordanesa, la qual doncs, els que som aquí la coneixem molt bé, realment és una de les cuines doncs, que avui en dia està molt més valorades dintre dels àmbits de cuina, parlem internacionalment. Per què? Pues, bueno, ja no parlem perquè han sortit o surten grans cuiners i grans cuineres del nostre territori, però sí perquè tenim un producte excepcional i una diversitat de producte que poques províncies, poques regions, en tants pocs quilòmetres quadrats tenim tanta diversitat de producte. Perquè aquí tenim, en la zona on estem, des d'una llotja, com tenim la llotja de peixos de Palamós, o des de les mateixes gavarres que tenim aquí a tocar, que ens estan donant doncs, la riquesa de bolets, de caça a l'hivern, a la zona dels vins, la zona d'olis, a la zona de pals amb els arrossos, les carns de Girona, bueno, escolta'm, elaboradors de formatges, etc, etc, etc. O sigui, tenim, en molt pocs quilòmetres, tenim una riquesa brutal. I amb aquesta riquesa brutal, els cuiners l'únic que hem de fer doncs, és apropar-la i sobretot doncs, saber-la treballar dignament. Uh-huh. I amb això doncs, crec que voldria respondre a la teva pregunta.
L'Agustín també volies comentar en relació a aquest tema.
M'agradaria fer un incís que una de les coses que jo crec que és primordial per a aquests nois és, el primer de tot, és conèixer el producte, conèixer realment què és el que estan manipulant amb les mans, que realment cada vegada els cuiners, a part de ser cuiners, com dic jo, també som una mica com historiadors, no? Perquè cada vegada més ens agrada saber pues, aquests bolets d'on han sortit, com han sortit, aquest arròs, com s'ha cultivat, com s'ha agafat, aquest formatge, com s'ha fet. És dir, que no solament cuinem, sinó que ens interessem pel producte que tenim a les mans i li busquem aquesta traçabilitat per saber com s'ha fet i com ens ha arribat.
Perquè això us ajuda a entendre el sentit d'aquell producte i, per tant, quina és la millor manera de donar-li una continuïtat un cop som als fogons, no?
És la base més important, és a dir, conèixer el producte que tu tens i a raó de saber com és o com està elaborat, segons quin producte, una botifarra dolça, saber què és el que nosaltres li podem donar amb aquest producte per potenciar tots els seus gustos.
En el cas del concurs Fem Bullir l'Olla, la xarxa Tràmac del Consell Comarcal del Baix Empordà doncs, impulsa també el coneixement i la difusió dels productes agrupats sota aquesta marca de garantia Productes de l'Empordà. Ho anem explicant al llarg del programa. Hem parlat de la marca de garantia, hem parlat de l'arròs de pals, de la botifarra dolça. Continuem escoltant algun d'aquests productes. Li dediquem un minutet a conèixer un altre.
Cuiners, cambrers, productes de la terra, tots junts, fem bullir l'olla.
A l'Empordà, els bunyols són brunyols.
així és com se'ls anomena a les nostres comarques. És un plat de postres que es comença a menjar per Quaresma i que té el seu moment culminant durant la Setmana Santa. Es poden trobar en pastisseries i fleques de l'Empordà. L'època d'elaboració és tot l'any. Per fer-los, els ingredients són farina, aigua o llet, llevat de París, sal, matafaluga, greix de porc, oli d'oliva o mantega, llimona, ous, sucre, anís o garnatxa. Els brunyols es caracteritzen per la seva forma inflada com d'una esfera aixafada. La seva textura és compacta, tirant a més aviat densa. Una de les característiques diferencials dels brunyols de l'Empordà és el lleuger gust de matafaluga i que no tenen forat. Es comercialitzen a granel i es conserven a temperatura ambient.
Recupera tots els continguts d'aquest programa a radiocapital.cat.
Doncs m'ha fet gràcia perquè mentre escoltàvem aquesta petita càpsula sobre els brunyols de l'Empordà, doncs l'Agustín deia, sí, sí, és veritat que res, amb 15 idees ja hi som, eh? Ja hi som pel tros.
Sí, sí, ja els tenim aquí per Quaresma, els brunyols.
I vosaltres sou de brunyols, no de bunyols. La manera de dir-los també, aquí tenim la nostra manera també,
a l'Empordà, brunyols.
Molt bé, precisament, fixa't, no? També els territoris tenen la seva pròpia manera d'anomenar les coses, i abans parlàvem en la taula anterior de la riquesa i singularitat que tenim. Tenim la sort que en una hora i escaig en cotxe ens anem del mar al Pirineu, no? I això a la nostra cuina li dona una diversitat i un potencial que poques altres zones poden comparar-s'hi, oi?
Sí, sí, realment és el que comentàvem abans. Vull dir, aquesta riquesa que tenim és única, de veritat. L'únic que els cuiners, les cuineres, hem de saber aquest producte que tenim, que ens arriba, quan és el millor moment de consumir-lo, quan és el millor moment de comprar-lo, a quin moment és el millor moment, vull dir, perquè el producte està òptim, val? O sigui, cada cosa al seu temps. Això és el que vull arribar a dir, no? Ara no és època de tomata, vull dir, no té sentits, no? Vull dir, tomata per mi és un tomata fet a l'època de la calor, madurat a la planta, ara no és moment, sí. Però sí que aprofitem, doncs, els productes de cada moment i realment, doncs, el cuiner, amb tota aquesta diversitat que ens arriba, tota aquesta, com ho diria allò, tota aquesta riquesa sobrada que escolta'm, si no cuinem més varietat és perquè no en sabem més, tu. Vull dir, sí, no sé, parlant clar,
I torna a aparèixer la importància del temps, del factor temps i del respecte al producte. Això que acabes de dir de saber en tot moment qui és el moment, que és una qüestió que també abans sorgia en la tertúlia anterior, que és que potser en el ritme de vida que portem avui en dia costa que la gent sigui conscient que la cuina requereix la seva paciència i el seu temps, no? Vosaltres sou uns mestres del temps, per necessitat, per poder fer bé la vostra feina.
Sí, 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 a veure, tot té el seu temps, no? Vull dir, no, és el que diguem, cuinar no és demanar i fer. Vull dir, una cosa és obrir una llauna de cloïsses o una llauna de barbareixos, una llauna d'olives i servir. Una altra cosa és fer un plat com Déu mana, no? Vull dir, té el seu temps d'elaboració i és el que parlava en Toni, no? No tot s'hi val a la cuina. Hi ha gent que, per desgràcia, ho fa, això és molt trist, i jo crec que penalitza molt, encara aquí a la nostra terra, però bueno, jo crec que a poc a poc això es va polint, no? Vull dir, el que comentava en Toni, hi ha el temps, l'època dels productes, doncs també és el que parlàvem, a la cuina hi ha el temps de cocció i d'empatar un plat, vull dir, no és arribar, demanar i servir. Vull dir, això són altres restaurants. Això és la meva manera de veure la cuina i de pensar i com he après a cuinar.
I si ara vingués una persona de forània, d'una altra cultura, d'un país molt llunyà i us digués escolta, m'han dit que aquí la cuina és molt bona, com és la vostra cuina? Què li diríeu? Com és la cuina de casa nostra? Així en poques paraules, què li diríeu?
D'entrada, bueno, pues a mi me ve un senyor americà i me diu, bueno, pues això és una... aquí vostè està en un lloc que tenim una cuina la qual, doncs, la cuina de territori, no? Vull dir, la cuina aquesta que realment nosaltres el que li posem és una mica d'Empordà en el plat. Vull dir, això és una frase molt utilitzada per Emplar, i realment crec que el territori posat al plat és el que jo li demostraria o li diria a aquest senyor. I vostè està aquí, doncs provarà algú únic, provarà un mar i muntanya, que probablement amb el seu país no ha menjat aquesta combinació de carn i peix, i llavors què és això? Com és que barregeu carn i peix? Vostè segui a taula i ja el servirem.
I això doncs, és el que li recomanaria doncs, a aquests senyors que vinguin, doncs, deixis guiar per la gent doncs, que l'està tenent i vostè doncs, menjarà producte de territori posat al plat.
I possiblement l'acompanyaria a fer una volta per l'Empordà, perquè, no, veiés, perquè veiés i després entengués també...
Però és que ja començaríem i li serviríem un oli de l'Empordà al principi, perquè fes una cata d'oli, evidentment un vi del nostre territori, que tenim uns vins excepcionals, i continuaríem, doncs, per què no, amb uns brunyols, com acabes de comentar, si sigués en aquesta època, i amb un vi dolç, doncs, per què no, fet d'aquí, doncs, a casa nostra. I és una mica el que a casa, i crec que a casa dels que som aquí, faríem, doncs, això. I en un moment li faríem un recorregut del nostre territori amb aquell àpat. I això és el que jo li vendria en aquell client. Si ell es deixa guiar, i la majoria de clients es deixen guiar, Ja us ho dic jo.
Crec amb la pregunta abans de que parlàvem dels nois de com els ensenyaríem, no? Sí. Que els hi diríem i afegint ara amb la història aquesta de l'americà que deia en Toni, és tot fer un conjunt, no? Seria portar aquest senyor a fer, com comentaves, la volta i mirar amb el carinyo, amb la il·lusió, doncs que vas a la vinya, com reculls, com es fa el vi, l'oli, amb tot aquest carinyo, és a dir, com ho portes a la cuina, com cuines amb aquell carinyo, amb aquella il·lusió, i suposo que aquí queda plasmat. I és el que, i aquí vaig amb els nois, no? Ensenyar-los que ha de ser, a part de la passió que deia l'Agustí, il·lusió. Si no tens il·lusió, no et dediquis a la cuina. No vulguis ser un Joan Roca, una Ruscalleda, un Ferran Adrià. Això, si amb el temps ho logres ser-ho, fenomenal. Però primer, pas a pas. Tingues il·lusió, que és, jo crec que és el principal, i pas a pas vés-te marcant objectius, però il·lusió. I és el que dèiem, amb aquest senyor americà, tu li ensenyes tot el que fem amb la nostra il·lusió, amb les nostres ganes, i veurà tot el procés de la terra a casa, a la cuina. Sí, sí. I ho entendria de seguida.
Agustí.
Jo solament vull dir una cosa, que és que, quan deies, no? Com pot ser que sigui bo, no? Jo sempre he dit i diré i mantindré de que si un producte és bo, ja li pots posar el que vulguis, que la combinació sempre serà bona. És a dir, si la base del producte és bona, és a dir, una botifarra dolça és bona, l'acompanyis amb poma, amb el que sigui, serà bona. Si un arròs de pals és fenomenal, ja el pots fer a cassola, paella, risotto, és boníssim. És a dir, la base de tot és el producte. Si tenim un producte bo, que és el que tenim aquí a l'Empordà, tal com deia en Toni, vins, arrossos, brunyols, gap, és que tenim de tot, és a dir, és que olis, si és que podíem tindre un ventall, tenim de tot, és a dir, barregis com ho barregis, el producte final ha de sortir bo. I una de les coses que jo vull dir, que la societat avui en dia anem molt accelerats, tothom tenim molta pressa, tothom volem anar molt ràpid, les coses no s'han de fer ràpides. Si ens donem compte, tornem a lo d'abans. Fa un moment parlàvem del típic runner, no? Que ja abans es feien amb unes brases a poc, no? Doncs ara tornem a menjar la tomata quan toca, i l'escarxofa quan toca, i el pèsol quan toca, perquè realment és en el moment idoni que s'ha de menjar. I si la gent comença a recapacitar i a mirar, amb el tema del menjar, no és que estiguem fent un pas enrere de la manera, sinó que tornem amb els nostres avis, com quan realment s'havia de menjar una tomata, quan estava madurada al sol, quan s'agafava, és dir, podem menjar tomates tot l'any, melons tot l'any, però no realment tindran el mateix gust que quan és la seva època, m'entens? I és el que molts de cuiners estem reivindicant avui en dia.
Queda clar. Si em permet, uns segons d'una petita pausa i continuem fent tertúlia amb els nostres membres del jurat.
Fem bullir l'olla, en directe des d'Elies Baix Empordà de Palafrugell.